Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat. La jutgessa de Barcelona, que investiga diversos ex als càrrecs del govern per l'1 d'octubre, ha citat com a imputat per a desobediència el responsable de direcció comercial i de màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Martí Patxot, per l'emissió d'anuncis sobre el referèndum. La titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha citat per aquest divendres 22 de març el responsable comercial de la Comissió d'Audiovisuals de l'emissió dels anuncis i la jutgessa que manté imputada, la llavors màxima responsable, Núria Llorach, i els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, ha reclamat a l'organisme que dirigeix els mitjans públics de la Generalitat que porti una certificació de les emissions de l'anunci de la campanya de civisme durant el setembre del 2017, especificant els dies en què es va publicar. També, d'altra banda, el president del Parlament britànic, John Brewco, ha avisat aquest dilluns al govern de Theresa May que no pot sotmetre a votació el mateix acord del Brexit que la cambra ja va rebutjar la setmana passada. Segons ha argumentat a la Cambra dels Comuns, un tercer vot sobre el Brexit només és legítim si la proposta que presenta el govern és nova o hi ha canvis substancials. Ell mateix ha dit que si el govern desitja presentar una nova proposta que no sigui la mateixa ni substancialment la mateixa en la que es va votar el 12 de març passat. I d'altra banda, reprèn el judici del procés sobiranista amb la creació de guàrdies civils com a testimonis a partir de les 10. A les pròximes dues setmanes hi ha previstos fins a 34 agents de la Guàrdia Civil i 5 Mossos d'Esquadra previst per declarar durant aquest judici. En plena religiosa, el Papa Francesc anima a perdonar durant tot aquest quaresma. Va ser durant la missa que es va celebrar ahir a la Casa Santa Marta. El pontífex va animar a tothom a no jutjar els altres, no condemnar i sí a perdonar. En la seva homilia, el Sant Pare va profunditzar en el paisatge de l'Evangeli de Sant Lluc, del capítol 6, en el qual Jesús subratlla la importància de ser compassius i que la millor manera per viure feliç és imitant a Déu. D'altra banda, avui és Sant Josep, dia del Pare, que d'acord amb el cristianisme, Josep és el pare adoptiu de Jesús. A Catalunya és tradició menjar crema catalana i en molts països catòlics el 19 de març és un gran esdeveniment i Sant Josep era el pare de Crist, d'aquí que s'hagi escollit aquest dia per celebrar el dia del Pare. Això és tot. Tornarem amb més informació a partir de les 10 dintre del programa Fórmula Lesant. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia, y en cada testamento también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Table push.
Tot un clàssic, aquest Voler-vous d'ABBA, i us ho dèiem a primera hora, tot just fa una estona, us dèiem, doncs això, que l'aigua és un bé bàsic i fonamental en qualsevol família, per fer les tasques de la llar, per cuinar, per beure, per dutxar-se, per banyar els nens. De fet, el proper dia 22, el proper divendres dia 22, és el Dia Mundial de l'Aigua, i és per això que hem convidat al programa a Núria Latorre, directora de Clients d'Aigües de Barcelona. Núria, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Les Nacions Unides han posat l'accent en la necessitat que la societat avanci sense deixar ningú enrere, és a dir, sense privar d'allò més bàsic els que passen dificultats. Com es suma Aigües de Barcelona als actes d'aquest proper dia 22?
Doncs ens sumem fent allò que fem cada dia a Aigües de Barcelona durant els més de 150 anys de història. Continuem gestionant a Barcelona i la seva àrea metropolitana, com bé deies, un bé bàsic com és l'aigua, i ho fem de manera responsable, amb respecte pel medi ambient i amb un clar compromís social. I és dins d'aquest compromís on ens assegurem que ningú no quedi enrere.
Per tant, per assegurar-se que ningú quedi enrere, l'accessibilitat a un bé bàsic com l'aigua és un objectiu prioritari per a Aigües de Barcelona?
Ho és. Garantir l'aigua a tothom que ho necessiti ha estat sempre el nostre compromís al llarg d'aquests més de 150 anys d'història, i ho continua sent avui, ja que malauradament, i dins del nostre entorn, hi ha famílies amb una situació de vulnerabilitat que se'ls fa molt difícil poder fer front al pagament de la factura de l'aigua i, en conseqüència, poder accedir a aquest bé bàsic que ens ha de permetre fer la vida cada dia.
Com fa possible Aigües de Barcelona que aquestes famílies vulnerables tinguin accés a l'aigua corrent?
Doncs bé, l'any 2012, i quan els efectes de la crisi econòmica estaven causant severes dificultats per tal que les famílies poguessin fer front a les despeses de la llar, a Aigües de Barcelona vam crear el nostre Fons de Solidaritat, que és una ajuda adreçada a persones en situació de vulnerabilitat. I bàsicament consisteix en dues línies d'actuació. Per una banda, la família que rep el fons rep, a través de la seva factura, directament, una ajuda econòmica que ve a ser aproximadament un descompte del 50% de l'import total de la factura. Uh-huh. I per l'altra banda, però la més important, la família té garantit l'accés a l'aigua a la seva llar, independentment que pugui fer front al pagament de la resta de conceptes de la factura, que ja sabeu que principalment l'altre 50% venen a ser impostos. Per poder-se acollir al Fons de Solidaritat, aprofito ara per explicar-ho, cal que la família s'adreci als serveis socials del seu municipi i ho sol·liciti. M'agradaria poder compartir amb vosaltres que des de l'any 2012 s'hi han acollit al Fons de Solidaritat d'Aigües de Barcelona més de 25.000 famílies, i ho continuen fent a dia d'avui.
Cada dia... Quantes?
Més de 25.000 famílies.
Déu-n'hi-do, 25.000 famílies.
Sí. L'any 2018, aproximadament unes 15 famílies al dia s'incorporaven al Fons de Solidaritat d'Aigües de Barcelona. I la mala notícia és que la família que s'incorpora difícilment deixa de necessitar la nostra ajuda. Sí, és així.
A més, teniu la tarifa social d'Aigües de Barcelona. En què consisteix aquesta tarifa social?
Sí. La tarifa social és una altra mesura de protecció que es va crear l'any 2014, uns dos anys després de crear el Fons de Solidaritat, i també és una mesura de protecció. En aquest cas, la tarifa social està adreçada a famílies, bueno, a pensionistes que perceben pensions mínimes, o bé a famílies quins integrants estiguin tots en situació d'atur. I en aquesta ocasió també representa un descompte, és del 25% de l'import total de la factura, però també representa que la família tingui assegurat l'accés a l'aigua a la seva llar. Bàsicament són dues mesures de protecció adreçades a dos col·lectius una mica diferents, però tots dos amb necessitats.
Què ha fet Aigües de Barcelona amb el deute acumulat de totes aquelles famílies en situació acreditada de vulnerabilitat, ja ho direm, que tenien rebuts impagats?
Sí, malauradament, fins que una família arriba a ser, i permeteu-me l'expressió, etiquetada com a vulnerable, doncs segurament ha hagut de passar una sèrie de tràmits, no? Doncs tu no passes a ser vulnerable d'un dia per l'altre, no? I fins que no tens acreditada aquesta condició, no pots accedir a aquestes ajudes, no? O no se t'atorguen aquestes ajudes. Doncs Aigües de Barcelona el que vam fer és que aquesta motxilla que les famílies portaven fins que no tenen la condició de vulnerables, doncs vam condonar, perquè al final no, segurament aquella família ha estat presentant durant un temps dificultats per poder fer front al pagament de les factures i era tan sols una qüestió de temps que pogués ser considerada una família com a vulnerable. I el que vam fer va ser condonar el deute a més de 9.000 famílies en situació de vulnerabilitat.
Déu-n'hi-do. Núria, per últim, deixa'm... Sí. Digue'm.
No, ja era, és això.
Per últim, deixa'm dir-los als oients que m'escoltaven aquest matí, queixant-me una mica, dient que aquest proper divendres celebrem aquest Dia Mundial de l'Aigua i que en som poc conscients entre tots del bé comú que significa l'aigua, no? Llegia una mica la notícia i si em permets, m'emprenyava una mica a llegir la notícia de que una balena havia tragat fins a 40 quilos de bosses de plàstic i l'havien trobat morta al mar, etcètera, etcètera, no? Ens cal molt camí per ser conscients del bé comú que és l'aigua, encara?
Jo crec que aquest ha de ser un esforç constant de conscienciació. En l'àmbit metropolità, per exemple, podem parlar de que tenim un dels consums responsables. Això vol dir que som molt curosos en no malbaratar un recurs escàs en el nostre àmbit mediterrani, com és l'aigua. Estem acostumats a patir períodes de sequera i això fa que nosaltres, com a ciutadans d'aquest entorn metropolità, siguem molt conscients de que de tant en tant aquest recurs doncs pot no estar disponible. En l'àmbit de Barcelona i l'àrea metropolitana tenim un consum al voltant dels 103 litres per persona i dia, que l'Organització Mundial de la Salut qualificaria d'un consum responsable. Què és el que fa falta per fer? Doncs fa falta per fer, doncs, també tenir cura, com bé deies, no?, de que, a més de tenir aquest consum responsable, hem de ser curosos de com acabem abocant aquest recurs una altra vegada en el medi ambient, un cop fet servir, no? I amb això doncs, hem de ser molt curosos de, per exemple, no? Tenim algunes campanyes de conscienciació també dintre d'Aigües de Barcelona, doncs hem de pensar que el vàter no és una paperera, per exemple, no? Perquè tot això acaba doncs, tornant al medi i si no ho fem amb unes condicions de certa garantia pel medi ambient, acabaran passant fets com el que tu comparties abans, no? I no només hem de ser curosos en el consum, que jo diria que en l'àmbit metropolità ho som, sinó que, a més, també hem de ser conscients de que les nostres accions efectivament poden tenir un efecte sobre el medi ambient i poques vegades això és una part més poc visible, no?, del que representa consumir aigua en el nostre dia a dia.
Queda
I en
clar.
Aquest sentit ens hi hem de sumar-hi tots, no? Hem de fer tots molts esforços per assegurar que un cop feta servir l'aigua la retornem al medi de forma responsable, també.
Núria Latorre, directora de Clients d'Aigües de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre avui els micròfons de Ràdio Estel. I, per cert, feliç Dia de l'Aigua, que es celebrarà el proper divendres 22, eh?
Feliç Dia de l'Aigua també per tothom.
Fins la propera, una abraçada.
Moltes gràcies, adeu.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de mategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Blood, 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 blood. meus pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Fórmula Estel, Joan Trias.
Ràdio Estel.
I amb aquest Woman de John Lennon, un clàssic ja de la música, quan passen 24 minuts de les 9 del matí, un dia més que saludem a Montserrat Minovis, membre de la Independent. Montserrat, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia a l'audiència. Aquí estem puntualment una altra vegada.
Una altra vegada per parlar...
Més seguit, aquesta vegada.
Exacte, per parlar de la Independent, de com ha anat, per cert, el Dia de la Dona, que va ser un dia espectacular.
Bé, molt, molt bé. Jo crec que va ser un èxit total i absolut, tant al migdia, en la concentració de les dones periodistes, comunicadores i informadores, en els jardiners de Gràcia, com després a la tarda la manifestació, va ser realment espectacular, no? I bé, si encapçalem aquesta setmana la nostra pàgina, doncs la nostra agència de notícies de Missió de Gènere, ho fem amb un resum ben complet del que va ser la jornada del dia 8 de març. I recordant que, no, com deia l'eslògan de les comunicadores, no ens aturarem ni ens aturaran.
Exacte, com deia aquest gran eslògan. Doncs vinga, va, perquè ens queden 5 minuts per saber tot el que hi podem trobar aquesta setmana a la Independent.
Bé, després hi ha un tema que crec que en aquests moments està molt d'actualitat, i és que la BOTNE, aquest espai de dones, de la BOTNE Zona, més coneguda ara per la BOTNE, perquè s'ha comprimit el seu nom, està en perill. És un edifici, com sabeu, que havia allotjat l'escola de dones fa en el temps i en l'època de la República, i que després va pertànyer i pertany a la Diputació, i que la Diputació el va deixar a mans de diversos col·lectius feministes. Aleshores, sembla que la renovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per poder continuar disfrutant d'aquest espai on hi ha una biblioteca importantíssima dedicada al món de la dona, on s'hi fan moltíssimes activitats, també adreçades a la dona, està en perill. L'Isabel Segura, la historiadora, fa un article realment interessant en què remarca que la dona és un dels pocs espais de creació de projectes culturals feministes del país, que aposta pel treball col·laboratiu en xarxa, flexible i inclusiu, integrant diferents col·lectius i altres entitats de la ciutat. La seva estabilitat és imprescindible. S'està fent una recollida de signatures per demanar, doncs, que la BOTNE, per parlar tal com elles ho diuen, la BOTNE, no es toca. Després hi ha una informació referent que el passat dia 6 i 7 de març l'associació d'Arna va celebrar les Jornades Internacionals Dona i Família, el paper de les famílies en la prevenció de radicalització de joves al barri del Raval. Crec que també aquest és un article interessant que escriu Paco Martín, de l'associació Tarna, en què posa sobre la taula un dels problemes que apareixen amb certa freqüència en els mitjans de comunicació, i és aquests joves, que els DME, que han arribat sense companyia i que tutelen la Generalitat i que quan compleixen la majoria d'edat, perdó, doncs es veuen en moltes ocasions doncs, a viure al carrer. Luisa Vicente ens pot parlar de la bombolla del lloguer que afecta més que res a les dones i sobretot a les dones que viuen soles. A l'Espai de Dones Tamemut, Associació de Dones Amassigues, és una associació que vol donar a conèixer la causa de la cultura amassiga des de la perspectiva de gènere i amb la participació de les dones amassigues. Aquesta és una informació que ha fet la redacció sobre aquesta qüestió, i recordar que entre les persones que han vingut procedents d'altres països del Magreb, especialment el grup més important és l'amassig, que té una llengua pròpia. Un altre article és el mur d'homenatge a les persones fusillades al Camp de la Bota de Barcelona, que escriu la Júlia López.
Importantíssim recordar-les, eh?
Sí, un monolit, un parapet de les executades i executats acabada la Guerra Civil. I, per tant, és un recordatori important que en el Camp de la Bota no solament hi van haver-hi barraques, sinó que hi va haver-hi afusellaments massius de persones que lluitaven i van lluitar per la República. Després fa referència que per primera vegada amb una operació que porta a terme l'Ajuntament de Barcelona d'acollida de periodistes que pateixen persecució i en alguns casos han arribat a ser assassinades algunes, per primera vegada dic que és un programa que ja fa temps que es fa, acull a dues dones periodistes mexicanes. Barcelona protegeix periodistes de Mèxic i fa dos mesos ja que són a la ciutat de Barcelona. Han explicat les seves experiències, traumàtiques per cert, per elles, i la veritat és que aquest programa de l'Ajuntament de Barcelona val la pena de tenir-lo en compte. En aquest sentit, una companya nostra que pertany a la xarxa internacional de periodistes en major de gènere, la Soledad Jarquín, també mexicana, de l'estat de Oaxaca, va veure com fa aproximadament un any assassinaven a la seva filla pel sol fet d'acompanyar a una candidata a l'alcaldia del municipi de Oaxaca. I denuncia, justament Soledad Jarquín, denuncia que es neguen a considerar el crim com el feminicidi de les autoritats mexicanes.
Doncs déu-n'hi-do, veritat... déu-n'hi-do.
Eh? Sí.
Dic déu-n'hi-do, sí, tots són aquests els temes que podem trobar a laindependent.cat. Montserrat Minovis, que se'ns acaba el temps, però estaríem parlant molta estona. Fins una altra.
Sí,
gràcies.
Sí, realment, perquè és molt llarg i molt...